Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola,
molt bon dia a tothom des de Barcelona, l'única ciutat confinada d'Espanya.
Efectivament, efectivament, efectivament. Alejandro López Fonte, bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia. Hola, Antonio Baños, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia, bona hora.
Bon dia. Què tal, Pilar Rahola? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. De seguida us opino com esteu i tot plegat, tenint en compte que d'aquí a un quart d'hora, mal comptada, ens espera Sergio Delgado perquè, bueno, ara comentarem, perquè la gran pregunta d'aquest cap de setmana era, bueno, les grans preguntes de fa diversos dies és, això es pot fer? I això es pot anar cap aquí? I llavors aquí, per aquest carrer podem anar? I podem anar a visitar? Com és el gran tema, avui hem decidit que Sergio Delgado respongui. I ho farà durant mitja hora als nostres oients a través del 669-10-10-10, missatges de veu breus, per l'amor de Déu, 669-10-10-10, missatges de veu breus, notes de veu, que em corregeix sempre el Sala. Notes de veu breus, sisplau, 669-10-10-10, i us respondrà el subdirector general de Planificació i Programes de Protecció Civil, el Sergio Delgado, que és el millor rematador que hi ha en aquests moments sobre temes que moltes vegades són d'enormes complexitat i amb enormes interrogants. Però abans de començar la tertúlia i de preguntar-vos com esteu, deixeu-me que vagi cap al centre de Barcelona i anem també cap a Salou per saber exactament si realment aquesta hora, que ja és hora de començar a prendre el cafè amb terrasses i tot això, s'està produint o no. Fase 1. Hòstia, si ens haguessin dit Fodorant que estaríem parlant de fases i de franges, Déu meu, semblaria... Això sí que semblaria distòpia. Hola, Adrià Santasusagna, bon dia, què tal per Barcelona?
Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix estem a una terrassa del barri de Barceloneta i hem pogut veure i provar què és això, doncs, de tornar a fer un cafè a una terrassa de Barcelona. La veritat és que comença a semblar-se una mica a la vida d'abans del confinament. És a dir, la gent, què es trobarà en una terrassa? Doncs taules més separades, que els professionals dels bars i restaurants i molts clients, doncs, porten la mascareta i que les van desinfectant les taules. Més enllà d'això, quan seus a una terrassa, la sensació una mica, doncs, és de tornar abans del confinament. A més, hi ha una cosa molt bonica que està passant, que és que la gent, quan seu per primer cop a una terrassa després de tant temps, fa un somriure, una espècie de rialla, no? Doncs que vulguis o no, és una mica la recompensa d'haver estat tants dies tancat a casa. Moltes de les persones, doncs, venen de fer esport, surten a esmorzar, s'han trobat amb amics i aprofiten per fer aquesta primera incursió de nou en aquesta fase 1 a una terrassa. Hem de dir també que ens pensàvem que avui seria un dia, doncs, de tots els bars que tenen terrasses obertes, i no serà així. De fet, hi ha moltes terrasses que continuaran tancades, perquè, de fet, seran la majoria, 2/3 de terrasses de Barcelona que continuaran tancades, segons explica el Gremi de Restauració. Què passa? Doncs que més de les 3.000 terrasses dels 5.500 locals que en tenen 4 taules o menys, i amb la reducció d'aforament, doncs a les terrasses fa que per molts restaurants no sigui viable econòmicament obrir avui. Per tant, poc més del 20% dels bars en terrassa avui estaran oberts. El que demanen és, doncs, que s'elevi el 50% l'aforament interior, que ja està permès a la fase 2. Això sí, aquest 20%, poc més de 20% de bars en terrassa que obren, que ja estan oberts, estan gairebé tots plens de gent disfrutant d'aquest inici de la fase 1.
Molt bé. La dura vida del periodista amb l'Adrià Santasusagna assegut prenent un cafè en una terrassa, però s'ha d'estar al lloc dels fets, efectivament, Adrià. Que vagi bé fins ara.
És
treball de camp, efectivament. Són 2:15, aviam quin treball de camp està fent l'Esteve Giral a Salou. Esteve.
Hola, què tal? Doncs recorrent les platges de Salou també ens hem apropat cap a Cambrils, però la veritat és que és el primer dia que tothom aquí a la fase 2 es podria banyar i prendre el sol sense incomplir cap norma, i avui la veritat és que ens hem aixecat amb pluja. Ara mateix Salou no plou, Cambrils també ha deixat de fer-ho, a Tarragona em deien que encara plovia, però clar, un dia de pluja, un dia molt enteranyinat, i qui podria aprofitar per banyar-se o prendre el sol, doncs no ho fa, perquè bàsicament és complicat de fer. A Salou la imatge ara és d'un municipi turístic tancat, fora de temporada, perquè els hotels encara no han obert, s'estan esperant que arribem sobretot a la fase 3, ens explicaven, perquè clar, sense turistes o gent d'altres regions sanitàries, d'altres demarcacions, que puguin venir aquí a passar el dia o el cap de setmana o alguns dies de vacances, doncs és complicat que els negocis siguin rendibles. A les platges hi ha certa preocupació als municipis per controlar sobretot els caps de setmana o quan vagi avançant la temporada, es vagi apropant l'estiu, per evitar aglomeracions. Hi ha municipis, com és el cas de Salou, on som ara, que ja tenen a punt una aplicació que el que et dirà és quina platja està plena i, per tant, no hi pots anar ni a banyar ni a prendre el sol, i quina hi ha capacitat, no hi ha aglomeracions i, per tant, et pots anar a banyar tranquil·lament sense posar-te en risc ni a tu ni a cap altra persona. Però la sensació és aquesta, anem recuperant la normalitat, però aquests municipis turístics el que estan esperant realment és que vingui la gent per poder obrir negocis. Tenim a tocar, i ho vèiem ara passant també, un monstre com PortAventura, que coneixeu bé, i que està també molt pendent del que va passant per poder obrir portes, qui sap si a partir del mes de juliol.
Ho veurem, tant de bo, tant de bo. És allò que comentàvem de perdre-li la por al virus, però guanyar-li el respecte. Això el que no podem fer és convertir això en una mena de festa major, perquè aniria pitjor el remei que la malaltia. Gràcies, Esteve. Fins després.
Fins ara.
Jaume Pedrós, divendres, president del Col·legi de Metges, deia que el virus estava marxant, deia... el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, que va estar dimarts aquí al Món RQ, ja deia que ara portar mascaretes pel carrer, que la possibilitat d'infectar-se entre la gent al carrer és pràcticament zero, és pràcticament nul al carrer. I va dir també a BTV que d'aquí 15 dies gairebé podria ser història el virus, o almenys tenir una propagació molt baixa. Fa uns moments la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut diu que treballen en molts estudis, però que pràcticament estaria descartat el que el rebrot, que s'espera que pugui arribar a la tardor, sigui tan sever com el que hem tingut ara. Són petites espurnes d'optimisme que no ens han de fer baixar la guàrdia, que no ens han de fer treure ni mascaretes ni anar pel carrer com si no passés res, sinó que, com a mínim, doncs és això el que comentava l'Adrià Santa Susagna, de seure, com la gent seu, i d'aquest somriure de recuperar sensacions perdudes des de fa aproximadament 3 mesos. Màrius, com estàs i com ho veus?
Bé, estic bé. Dins de les coses que he fet aquesta darrera setmana, que m'han donat un petit plaer, és, per exemple, poder haver anat a entrar en una llibreria i comprar-me un llibre. Vaig anar a la Pleiade, vaig anar a buscar les memòries de Woody Allen. Dissortadament no les teníem, però ja han dit que m'ho encarregaven i que ho podré, que em trucaran quan les tinguin, segurament entre avui i demà. Entre les coses que espero poder fer, i malgrat tot això encara ho podem formar part d'aquestes coses de la fase 1, que són també gratificants, és, ja m'he muntat un sopar pel proper cap de setmana amb amics, que és una cosa que jo crec que ens omple tots de joia, no? Poder veure gent que t'estimes, que t'aprecies, i poder doncs, servir-los un plat a taula i que t'expliquin com els hi ha anat tot aquest temps, no? I sobretot com esperança de futur, i per això que se m'està fent una mica llarg el pas aquest final de les fases, i aquest bunyol que a mi em sembla que és el que hagi quedat Barcelona, com si fos una mena, diguem, de planeta estrany, en meitat de tot el país. Jo tinc moltes ganes, diguem, de poder trepitjar natura, no? O sigui, jo sóc un urbanita, la ciutat m'agrada, la ciutat en cap moment em resulta hostil, però de tant en tant tinc que anar a veure paisatge, i tinc que anar a veure verd, i tinc que respirar profundament el millor oxigen, no? I això sí que pensar que encara em queden 3 o 4 setmanes se'm fa molt llarg, molt llarg.
I tu com ho veus? I com estàs, Antonio?
No, jo bé, estupendo, com sí que surto regularment per anar a comprar-li menjar i coses a la mare, doncs el que sí que veig és que jo crec que si tot apunta que no hi ha rebrot, ni que hi haurà, que està tot, diguéssim, bastant sota control, i això ens alegrem tots. Però jo crec que la gent ja, en fi, està sortint amb unes... als carrers amb una fam de moure's que és bastant incontrolable. Jo no sé si ara hi haguessin mesures restrictives, si la gent tornaria a fer-les, no? A mi, el de les terrasses i els bars em sembla tot molt bé, és fantàstic, tenim tots ganes de sortir, però que també em preocupa altra mena de negocis, diguéssim, no? A altres botigues, amb negocis petites empreses, que aquestes no són tan lluïdes com les terrasses de bar, no donen tants petits plaers com les terrasses de bar, però que són realment preocupants la situació en la que es troben, no? Ara estava veient per Twitter les cues per recollir aliments a l'Església Santa Anna a Barcelona, i jo crec que passarem de parlar de les mascaretes a parlar un altre cop, com l'any 2008, de les cues als bancs d'aliments, i això, clar, és sortir d'un de... Sí, que l'alegria durarà poc, anava a dir a la casa del pobre, però jo crec que tots sortirem, al contrari del que diu la campanya del govern, no sortirem més forts, sortirem més pobres, i això jo crec que ara és el que més m'amoïna, no? Que la victòria sanitària, diguéssim, hagi de venir acompanyada d'una altra desfeta econòmica.
Pilar, com esteu i com ho veus?
Des de la perspectiva personal, avui un dia una mica tubeta, perquè la meva filla fa 20 anys, i clar, és una xifra rodona, d'aquelles, sí, d'aquelles boniques, la petita. I nosaltres, que som molt de família, molt de tocar família, en un dia com avui hauríem fet festassa major, la mare, la germana, els nebots, la meva filla amb els petits, en fi... I de sobte tot això no ho tenim, perquè com bé deia el Màrius, jo vinc en una illa fora del món que es diu Barcelona i tota la resta la tinc fora d'aquesta perifèria, no? Aquesta ciutat que s'ha convertit en una perifèria en ella mateixa. I aleshores, doncs, clar, de sobte aquí, solets, òbviament celebrem la festa, però trobo a faltar aquesta dosi de família. L'he trobat a faltar durant tota la pandèmia, com era lògic, perquè a més a mi m'han passat coses potents, com tenir un petit a la casa, o sigui, un naixement, una operació, en fi, coses de la meva germana, coses intenses, i cap d'elles l'hem pogut viure junts. Però en aquest punt en el qual, com tu bé deies, ja li estem perdent la por, malgrat que mantinguem el respecte. Jo crec que tots estem ja mentalment en una altra fase, i ja estem tots molt... Jo, per exemple, milito des de fa bastants dies en aquest brins d'optimisme que avui comentàveu amb la representant de l'OMS. I el fet de que ara ja mentalment estigui en una altra banda, però físicament encara estigui com a la primera, és una cosa que em mata i que necessitaria tocar. I per cert, no m'estic de dir-ho, quan et podrem veure?
A mi?
Sí, quan podrem trepitjar?
És una gran pregunta, Pilar. És a dir, això depèn de... Ja no depèn de mi. Si fos per mi, ja us veuria aquí, però no depèn de mi. Jo crec que és un reglament sanitari que s'ha de complir i que això, però espero que molt aviat, Pilar, de debò.
Ho dic perquè jo crec que la normalitat per aquests locus dels dilluns és estar amb tu. Estar amb tu. Aquí, direm, ha passat alguna... Hem passat de fase, diguem-ne.
Exacte. La fase d'escalada vora serà quan estiguem aquí a l'Estudi Catalunya, serà una altra cosa.
Exactament. I després, per acabar, no. Jo ja fa setmanes, em sembla que fa dos o tres, que ja vaig comentar, el tema sanitari és absolutament prioritari, no es pot abandonar, però ja ens hem de situar centralment en el tema econòmic. I aquí sí que hi ha elements molt greus. Hi ha gent que no està cobrant els ERTOs. L'escàndol dels ERTOs és molt, molt greu. I, a més, ni tan sols hi ha previsions fins quan es cobraran. I, escolta'm, això de dir, no, és que no cobren els ERTOs, que hi ha gent que és que no té diners per comprar el menjar. És així de simple, eh? Si és que no cobres, no tens. I després hi ha tot el tema, la zona que jo he vist, que és la zona eixample, en els passejos aquests que fem a partir de les 8, no parem de veure. El meu marit es dedica a comptar els locals que posa es traspassa, que no estaven fa unes setmanes, no? Per tant, vol dir que totes aquelles empresetes petites, aquelles pimes, aquell comerç, aquell no sé què, que s'havien obert poc abans. L'altre dia vaig veure una botiga i vaig estar parlant amb el propietari i em deies que vam obrir el Nadal. Clar, vam fer tota la gran despesa, havíem de respirar i de sobte dos mesos aturats, és impossible. Després hotelers que t'expliquen que no està clar que tornin a obrir, perquè com que no tenen garanties de que això no tornés, la possibilitat de mantenir, si no es mantenien els ERTOs, la possibilitat de mantenir la plantilla oberta, no tenint garanties de que ompliràs els hotels, també és a dir... Tot va sumant, però el fet és que l'impacte econòmic no estem ni en la fase zero. O sigui, encara no ha petat. Estem com a Itàlia, eh? O sigui, Itàlia, que ens ho veiem venir, eh? Ens ho veiem venir, pam.
Alejandro.
O sigui, que estem així.
A veure, jo molt bé, personalment bé, amb ganes de trobades amb família i amics, i comunico a tots els que m'han enviat fotos de plats cuinats quan jo faig cuina de subsistència, que ara vull tastar-los tots.
Perfecte.
Perquè m'han enviat coses molt ben fetes, però jo aquí amb la meva petxugueta a la planxa i ara vull que tots me'n convidin per tastar-ho. I sobre el desconfinament, la veritat és que m'ha encantat escoltar la doctora Neira, m'ha tranquil·litzat bastant, molt. Però bueno, ara entrem a fase 1, a zones on la densitat de població és més alta i penso que és la prova de foc aquí a Espanya.
Deixem ser positiu, perdona, Alejandro, que et talli tu, però és que deixem ser positiu perquè jo crec que de proves de foc n'hem passat unes quantes i crec que les hem passat en notes més enllà de fotografies i de vídeos. És a dir, hem vist fotografies i vídeos de nens i pares junts el primer dia que van sortir, que es va obrir la veda perquè sortissin els pares, amb les criatures. Després vam veure els dels esportistes que anaven a córrer i vam veure com sortíem a passejar i vam veure unes fotografies terribles i realment, falten les de les platges, que també hem vist alguns vídeos horribles. Però en general, jo crec que el resultat que portem 15 o 20 dies després és d'haver-ho fet, crec que ens mereixem una ovació com a societat,
Estic d'acord, però hi ha una part de la població que és asimptomàtica. I no s'han fet testos massius. I llavors no sabem, alguns, si hem estat infectats o ho estem ara. No ho sabem. El que vull dir és que hem de continuar amb les mascaretes i amb el distanciament. Hem de tenir cuidado, sobretot, aquesta setmana. I això, els resultats els veurem dintre de 7 dies, 10 dies. El que sí que hem vist per altres zones que han passat a la fase 1 abans que nosaltres és que no hi ha hagut un rebrot significatiu. Amb la qual penso que sóc positiu. I sobre el tema econòmic, no podem tenir un govern que no dona credibilitat ni rigor. Sí, i no dona seguretat jurídica. Ja ho vau comentar, però el derogament integral de la reforma laboral és que no té ni caps ni peu. I la congruència del turisme, de dir que a partir del juliol podien venir els estrangers però que no, i no treure els 15 dies de confinament, és que no té sentit. Jo no sé què passarà amb aquest govern, però penso que els pressupostos seran definitius i a veure què fa el PNB, perquè el PNB va fer uns pactes i no crec que compri l'agenda econòmica de Podemos.
Són les 9:43 minuts. Com hem dit fa una estona, si hi ha un debat en aquests moments de fa dies, però aquest cap de setmana en determinades zones de Catalunya més, és si això ho podem fer, si podem agafar el cotxe per anar aquí, si es pot anar al cotxe per anar a córrer, però en canvi, a córrer no, però en canvi fer una cervesa sí. És a dir, i jo crec que entre tots plegats, quan llegeixes el butlletí oficial de l'Estat, que com diem sempre és el best-seller, i com diu l'Enric Sierra, és el best-seller d'aquests mesos, veus coses que dius, és que no ho entenc, és que no ho acabo d'entendre. Avui ens acompanya, i li vull agrair molt que ho torni a fer per contestar les preguntes dels oients i dels tertulians, el seu director de Planificació de Protecció Civil, que és l'exèrcit del pèndol de Foucault del butlletí oficial de l'Estat, que és en Sergio Delgado. Sergio Delgado, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, i moltes gràcies a vosaltres.
La veritat, hi ha coses que no entén?
Bueno, més que coses que no entendre, hi ha coses que no acaben de quadrar i d'encaixar i de ser congruents. I de la mateixa forma que ho pot veure un ciutadà, ho podeu veure vosaltres des dels mitjans, nosaltres quan fem la lectura ho veiem, ho detectem, intentem posar-li sentit, fem les consultes a l'Administració General de l'Estat, de vegades es resolen amb un sentit, diguem-ne, satisfactori, d'altres, doncs aquella interpretació que ens semblava incongruent es manté i l'hem de comunicar. I, bueno, i entenem també de vegades la resposta als ciutadans que ens diu, bueno, això que esteu explicant doncs no és gaire congruent perquè nosaltres mateixos ho hem vist prèviament.
Per exemple, és a dir, com deia el Màrius Caral fa uns moments i com avui la gent que escriu el Toni Muñoz de La Vanguardia, Barcelona és l'única àrea, l'única ciutat que no pot tenir cap tipus de connexió amb ningú. Clar, no seria el més normal unir la mobilitat entre Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona?
Bé, en aquest sentit, aquesta mobilitat en l'àmbit laboral està absolutament permesa en l'àmbit d'atenció de persones, perquè en aquest sí que la mobilitat no té restriccions entre regions. I en el cas de la ciutat de Barcelona, concretament, la definició com a regió sanitària respon a uns criteris del Departament de Salut, en aquest cas, i epidemiològics. Nosaltres intentem aplicar aquestes mesures amb aquest concepte de regió sanitària de Barcelona. Entenem, doncs, sempre ho hem vist, que hi ha aquesta trama urbana, fins i tot, connectada, de molt difícil disgregació, i, bueno, realment, doncs, és un element difícil, però sí que he de dir que respon a uns criteris sanitaris epidemiològics que es van definir i que, en tot cas, doncs, com s'ha anunciat des de fa uns dies, tot això està sempre en estudi i nosaltres, en el moment que hi hagi canvis, adaptarem tot el dispositiu que està en marxa, especialment des de l'àmbit de les policies locals, de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, per adaptar-ho als canvis que pugui haver-hi.
De fet, avui sembla que es reunirà l'àrea metropolitana de Barcelona amb la Conselleria de Salut per intentar demanar-ho al govern d'Espanya.
Bé, nosaltres sabem que hi ha aquest treball d'anàlisi que s'està analitzant, diguem-ne, des d'un punt de vista sanitari. També nosaltres estem aportant la nostra visió en quant a la mobilitat en tot aquest entorn metropolità i en quant a l'encaix de totes les peces a tot el territori, perquè és la ciutat i també les ciutats de l'entorn, és a dir, és Barcelona i totes les ciutats també de gran dimensió i de gran moviment i densitat també de l'entorn, i s'està fent un treball doncs, des d'un àmbit tècnic i des de també les nostres autoritats doncs, per buscar la millor solució, sempre partint de la base que hi ha uns criteris sanitaris que han definit aquest model i que ara són els que s'han de prioritzar per definir si es pot canviar o no. I en tot cas nosaltres, en aquest cas és el Departament d'Interior, des del dispositiu de protecció civil i les policies, ens adaptarem.
Val. Per cert, són 3:15 del matí, la gent avui està començant el dia en normalitat, diríem, els que han passat la informació que tenen a la fase 1 i a la fase 2?
Bé, hem vist sobretot el que és l'entorn metropolità més mobilitat, això ho hem detectat des de la primera hora, mobilitat que entenem associada a tota activitat laboral, i especialment doncs, entenem que aquest increment de l'obertura que veurem segurament avui de comerços, i per tant doncs, sobretot l'activitat econòmica es va reprenent. El que és la mobilitat al carrer, diguem-ne, per el que és el passeig, per el que és esport, doncs, tal com esperàvem, es manté més o menys igual que altres dies, i fins i tot podria ser que es rebaixi una mica a mesura que es reprengui activitat econòmica, és a dir, que hi hagi més activitat laboral que diguem-ne, que temps lliure, però de moment doncs, la informació que tenim és de normalitat, tant en el que és l'entorn de Barcelona, amb aquest pas a fase 1, inclús a la ciutat, com són els territoris que van més avançats, que estan en fase 2, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Pirineu i Aran, doncs, que, bueno, que avui és un dia que també es notarà bastant aquest increment, però que esperem normalitat i de moment és el que detectem.
He de dir que ja no li faré més preguntes de moment, perquè les que tenim dels oients és que superen les previsions fins i tot més optimistes que podríem fer. Per tant, jo li comencem a escoltar els oients. Marisa.
El meu nom és Marisa, visc a la Seu d'Urgell i avui hem entrat a la fase 2. La meva pregunta és si el meu fill de 11 anys pot sortir sol al carrer a fer petits encàrrecs.
A veure, el fill de 11 anys, si no ho entès malament, doncs en fase 2 podrà fer el mateix que feia, diguem-ne, abans de tot el confinament en quant a activitat a l'exterior, perquè en fase 2 ja no hi ha restriccions horàries, ja no hi ha, diguem-ne, aquesta limitació de desplaçament a un quilòmetre, etc. I, per tant, 11 anys, doncs, potser és una edat una mica prematura per segons què, però també parlem de realitats que ho poden permetre, i si fins ara ho feien, fins ara, vull dir, abans del confinament, doncs en aquests moments, en aquesta fase 2, aquesta activitat de petits encàrrecs, de baixar a comprar el pa, de baixar les escombraries, que poden començar a fer aquests joves, bastant joves, doncs ho poden fer.
Josep.
Soc el Josep de Barcelona. Estic a fase 1. En aquesta fase es permet la compra-venda entre particulars. El meu cas és un cotxe.
Bé, en el pas a fase 1 hi ha un element substancial de canvi, que és la possibilitat de grups de fins a 10 persones, i amb això entenem que tota aquesta activitat, doncs, fins i tot relacionada amb l'activitat privada particular, que pugui tenir aquest tipus d'intercanvi, està permesa, sempre recordar, a distància de 2 metres, mascareta, evitar contacte. Per tant, els acords, diguem-ne, els haurem de signar que no sense una apretada de mans com faríem normalment, i la resta és permès.
Maria Rosa.
Jo vic a Sant Adrià del Besòs, Barcelona, i diuen que on jo vic és de formar part de 2 àrees sanitàries. La meva pregunta és la següent. Puc anar a Pineda de Mar?
A veure, Sant Adrià del Besòs és una ciutat, i això s'ha estat en contacte també amb l'alcaldia, que el riu separa la ciutat en 2 regions sanitàries, Barcelona ciutat i Metropolitana Nord. Com que estem en fase 1, la mobilitat entre regions sanitàries està permesa per determinades activitats, com són les comercials, com són tot el tema cultural, i per tant, si pertany, diguem-ne, a la riba a dreta, a la part, diguem-ne, nord, cap al Maresme, es pot moure cap a aquest àmbit del nord per fer aquest tipus d'activitat, recordem, doncs, de comerç, d'oci, d'anar a restauració, a terrasses, perquè estem en fase 1, sí que ho podria fer.
Maritrini.
Em dic Maritrini. Vic a Barcelona, per tant, estic a la fase 1. El diumenge
Ens podem reunir 9 persones a dinar a casa? El meu pis té 60 metres quadrats.
Bé, el tema de les reunions és un tema substancial i m'explicaré. El fet de que es permetin trobades de grups fins a 10 persones i 10 persones no convivents, és a dir, persones que no viuen al mateix domicili perquè si no, no hi ha límit, el fet que es permeti no evita que hi hagi un element de risc quan tenim trobades, quan tenim contactes i especialment en espais tancats. És permès, perquè la norma així es va interpretar al seu moment quan es va passar la fase 1, és a dir, que el BOE, en aquestes coses que dèiem abans, no, de la lectura, no diu expressament trobades en espais particulars, però bueno, com que ho permeten espais públics, doncs es va interpretar des de la propi Administració General de l'Estat que es podia també en entorns particulars. Per tant, es pot, en fase 1, fins a 10 persones, per tant, convidar 9 si vivim tots sols o amb més gent, però no és el més recomanable. Per què? Perquè a més ha dit que és un espai tancat, o sigui, és un espai petit, no és un 60 metres quadrats, hem de mantenir les distàncies, per tant, és difícil d'aplicar, si no mantenim distàncies hem de fer ús de mascareta, vull dir que no és la millor de les situacions per tenir una trobada amb gent a casa, i potser és molt més, fins i tot còmode i molt més agradable, s'ha de tenir una trobada al carrer, en un espai públic on puguem fins i tot seure i xerrar i fer en una terrassa un cafè o el que calgui, que a casa. La recomanació és un punt de vista de lo que veiem des d'un punt de vista de risc de contagi, jo crec que aniria en aquest sentit d'encara fer ús d'espais públics, perquè encara estem en una fase 1 que tot just fa 10 hores que ha començat.
Una pregunta sobre això que estem parlant dels majors d'edat. Ai, perdó, això de les reunions de 10 persones. Entre aquestes 10 persones poden haver-hi majors de 70 anys?
Sí, no hi ha limitació. La norma no fa una diferència. L'apunt és important perquè sempre que hi ha persones a més de 70 anys és un col·lectiu de risc, igual que ho són persones doncs, que tinguin doncs, malalties cròniques, especialment de tipus respiratori o circulatori, són grups de risc. I s'han de tenir en compte també a l'hora d'extremar aquestes mesures de seguretat de distància. És a dir, per posar un exemple pràctic, si ens hem de trobar amb els pares, i els pares són grans, aquests primers dies ho hem de fer moltíssima cura, si ho fem a l'espai públic millor que al seu domicili, i en tot cas, evidentment, sense tenir en compte si necessiten aquesta assistència, que això, per tant, és el que va prioritari. Però en una situació de normalitat sempre hem de buscar espais oberts que el contacte sigui mínim quan hi ha població de risc.
Per tant, acaba de començar mantenint la distància la trobada mundial d'avis i nets.
Sí, i aquesta trobada és delicada, diguem-ne, és molt necessària, evidentment, socialment, és molt necessària, evidentment, però és crítica en el sentit de que, bueno, els avis i els nets quan es tomen els volen abraçar i fer petons, això és evident. I per tant aquí doncs, cadascú, les famílies, ha de saber ponderar aquests elements a risc, està permès, però també ens demanen que hi hagi distància de 2 metres si no convivim, que no hi hagi contacte físic, per tant cadascú sabrà què és millor en funció de la seva realitat, si és millor esperar uns dies, perquè pensem que no podem mantenir aquesta distància, o si és millor pues, perquè ho necessitem doncs, fer aquesta trobada perquè almenys físicament ens puguem veure i ens puguem preguntar com estem. Això és un tema socialment complicat, és un tema que t'impacta tant en els avis com en els nens com en els pares no, d'aquests infants i cada família ho ha de saber des de la seva responsabilitat gestionar.
Val. Una pregunta, em sembla magnífica això, perquè efectivament és allò que estem passant ara, que és la voluntat, el desig i gairebé l'element psicològic importantíssim pels avis de poder veure els nets, dels nets de veure els avis i dels pares i de les mares, evidentment, de que els nets puguin veure els seus avis. Això és socialment... Però a la vegada té aquests riscos. Per tant, extremem les precaucions, però extremar-les al màxim per aquesta trobada entre nens i entre criatures i grans. Un altre gran debat, perquè hem trucat fins i tot advocats, llegint el butlletí oficial de l'Estat, la Regió Sanitària de Barcelona és només una o són tres, incloent la Metropolitana Nord i la Metropolitana Sud?
Bé, nosaltres, com deia abans, el criteri que estem aplicant és el que va fixar el Departament de Salut i amb això en regim, perquè entenem que és, com no pot ser d'una altra manera, la prioritat i la Salut va definir que havien de ser uns àmbits de gestió diferenciada i, per tant, que no hi hagués aquesta mobilitat entre regions i de la forma que nosaltres ho estem aplicant és seguint aquest criteri del Departament de Salut, que entenem també que, com que això es va definir des de l'inici, és jurídicament correcte, i en tot cas el que esperarem és que hi hagi aquests treballs que permetin redefinir, si és el cas, des del punt de vista sanitari, una regió sanitària, diguem-ne, unificada, si des de l'àmbit sanitari es defineix.
El Lluís,
Pertanyo a la regió metropolitana nord i la meva pregunta va dirigida respecte al tema dels entrenaments pel dematí. És a dir, en principi, si surto amb la bicicleta al dematí, en la fase, en les hores d'entrenament, no, ho tinc que fer dintre del terme municipal, però després puc agafar la bicicleta de fora d'aquestes hores per anar-me'n a prendre una cervesa al poble del costat?
Bé, aquest és una consulta que hem rebut moltes vegades, no? És a dir, la bicicleta és un element, és un mitjà de desplaçament, com pot ser el turisme i el vehicle particular. Per tant, podem fer servir la bicicleta per desplaçar-nos per aquesta activitat d'oci, comerç, etc., dins de la regió sanitària. Entenem que són desplaçaments curts perquè és en bicicleta. Quan és una pràctica esportiva, i com a pràctica esportiva entenem que hi ha una intensitat física, que hi ha un esforç, etc., hi ha unes limitacions. En fase 2, aquesta activitat esportiva física és a tota la regió sanitària i sense horari. En fase 1 hi ha dues situacions diferents. Municipis de fins a 10.000 habitants inclosos i menys de 100 habitants quilòmetre quadrat. Ho podem fer al mateix municipi i fins a 5 quilòmetres endins del municipi limítrof, sempre que aquest municipi compleixi aquest mateix criteri de fins a 10.000 habitants, menys de 100 habitants quilòmetre quadrat. Dubtes per la gent que diu, jo com ho puc saber? A la pàgina web d'Interior, de Protecció Civil, poden fer la consulta i poden saber si el municipi compleix amb aquest criteri. Fora d'aquests municipis, en fase 1, és a dir, municipis grans, tant per població com per densitat, només es pot fer dins del terme municipal.
El Jaume.
En fase 1, les terrasses de bars i restaurants han d'estar obligatòriament al carrer o poden estar en patis interiors?
Sí, les terrasses en principi són majoritàriament en espais exteriors, estan al 50% d'ocupació. Recordem que per terrassa s'entén que tingui el sostre alliberat o que si està tapat pel sostre tingui almenys dues parets doncs, no ocupades, sense cap element, sense cap parament. Per tant, ha d'estar obert o per dalt o per almenys dos costats. I també poden ser, diguem-ne, interiors en el sentit de travessar el local, que hi ha alguns establiments que ho tenen així, al final del local. Ara, les activitats econòmiques d'aquests establiments han de fixar recorreguts per arribar a aquesta terrassa, que evitin el contacte físic, per tant, doncs, s'ha de fer, diguem, han de passar els que entren, esperar que passin els que surten, és a dir, ha d'haver-hi una regulació per evitar en aquest contacte dins de l'establiment, i en tot cas no pot haver-hi ni consumició ni cap activitat dins de l'establiment, només a la part de la terrassa.
La Marta.
Em dic Marta, visc a Barcelona, fase 1, i m'agradaria saber quan podré agafar el cotxe amb el meu marit i el meu fill i anar a veure el meu pare, que viu sol a Sabadell, i m'agradaria saber quan ho podré fer.
Doncs mira, si el seu pare és una persona gran i necessita aquesta assistència i vostè necessita comprovar que està bé, que té les necessitats cobertes, ho podrà fer, ja ho podria fer i ho pot fer des d'aquest moment. I si no és el cas, és a dir, si és només una visita, diguem-ne, doncs, per veure-us i per trobar-vos, doncs cal esperar que o bé arribem a les fases que permeten la mobilitat entre regions, que no és el cas ni de fase 1 ni de fase 2 en aquests moments, o que hi hagi, diguem-ne, aquest canvi en el criteri, diguem-ne, des del punt de vista sanitari de la gestió de les regions. Però insisteixo que persones grans, i quan em refereixo grans, doncs depèn de la situació que hi hagi cadascú. Hi ha persones de 80 anys que són grans però estan perfectament i no necessiten assistència, hi ha persones de 75 anys que ho necessiten, doncs depèn del cas, el que és perfectament factible és fer aquesta visita i a més, doncs si en un control policial aleatori se li demana i ho justifica, no tindrà problemes.
Des de Sabadell, el Francisco.
Mi nombre es Francisco Rondón, llamo desde Sabadell en fase 1. Mi pregunta es, si me reúno en casa con familiares para cenar, ¿se tienen que ir antes de las 11 de la noche o pueden marchar y desplazarse de un domicilio al otro, aunque sea después de las 11 de la noche?
Bona.
Bueno, hem de dir que no hi ha una limitació horària estricta específica, no estricta, sinó específicament prevista en el web per a aquestes activitats. I, per tant, aquest és un element de certa incongruència, és a dir, si el passeig al carrer, el desplaçament el podem fer fins a les 11, jo puc anar a una terrassa, puc anar a fer una visita més tard de les 11 i després tornar pel carrer, no sembla gaire coherent. Per tant, nosaltres, el criteri, quan dic nosaltres, tota l'estona em refereixo, diguem-ne, al comitè tècnic del Pla de Protecció Civil, on estem tots representants i coordinem els criteris i les accions i el dispositiu. Què hem fixat? Doncs que prioritàriament tota aquesta activitat es faci amb el límit de les 11 de la nit. És una forma, diguem-ne, de també contenir la mobilitat, perquè un dels elements de risc que tenim és que una vegada passat a fase 1 i sobretot a fase 2, vulguem fer totes les activitats, perquè en tenim necessitat perquè portem molts dies sense fer-ho i volem visitar molta gent i volem anar a molts llocs que no hem pogut anar durant setmanes i tenim aquesta, diguem-ne, aquest desig, doncs amb calma, intentant ajustar-nos en aquest horari. Però en tot cas, és allò de, si són les 11:30, no va passar nada, però ens ajustem a aquest horari.
El Ramon. Vinga, fom-li.
Jo estic a fase 1, em dic Ramon, i voldria saber si em puc desplaçar des de Sant Celoni a Argentona, que és on està el meu club, on jo feia esport amb el meu gos, però no estic federat.
Doncs com a no federat, i des de Sant Celoni, que és un municipi de més de 20.000 habitants, l'esport l'ha de fer dins el seu terme municipal, en fase 1. Per tant, no podria fer aquest desplaçament. No entès molt bé si és que el gos el té al domicili o és que el té en el... Si fos un animal que l'ha d'anar a buscar perquè el té en un establiment, llavors sí que pot, per necessitat de l'animal, per alimentar-lo, per l'activitat física que pugui necessitar l'animal. Si el té al domicili, doncs l'activitat física ha de ser dins el terme municipal.
El Sergi.
Jo voldria saber si a la fase 1, que ja ens podem reunir amb amics i anar a terrasses, el desplaçament fins a casa dels amics i la tornada a casa ho hem de fer dintre de les franges horàries a les quals tenim permeses sortir al carrer a passejar, o ho podem fer a qualsevol hora del dia?
Bé, aquesta pregunta és similar a la d'abans.
Sí, sí.
Nosaltres entenem que és bo, sobretot ajustar-se a el que és l'hora màxima. És a dir, entenem que com a adults de més de, o sigui, persones de més de 14 anys i menys de 70 tenim de 6 a 10 i de 8 a 11, però després tenim tota l'hora central del dia. Evidentment, pensem que en aquesta activitat de trobada es pot fer servir aquests espais centrals, evitar, això sí, fer servir aquells que són per la gent gran, de 10 a 12, i de 10 del matí a 12 al migdia i de 7 de la tarda a 8 al vespre, perquè són per la gent a partir de 70 anys, que són els més vulnerables, evitar aquests horaris, però amb el boi a la mà, diguem-ne, l'horari pot ser qualsevol. Sí. Ajustem-nos una mica aquests criteris de no sobrepassar les 11 de la nit i evitar ocupar els espais prioritaris per la gent gran.
No, ja sé que no les podem respondre totes perquè tenim un temps limitadíssim avui, però que sàpiga que hi ha més, en aquests moments em diu el Xavi Sala, que hi ha més de 300 consultes en llista d'espera.
M'ho crec, perquè jo li diria que nosaltres estem responent diàriament milers de consultes, cada vegada menys, però n'hi ha moltes, i vull traslladar la sensació que nosaltres ens queda, que és la responsabilitat del ciutadà que vol fer les coses bé. Vull dir que en aquest sentit entenem que hi ha una dificultat d'interpretar la norma, d'entendre el missatge, fem l'esforç de fer-ho el més clar possible, tot i que no és fàcil en aquest cas, però també agraïm la responsabilitat del ciutadà de fer consultes, que vol dir que vol fer les coses ben fetes, i això és molt important.
He de dir-li, senyor Delgado, que quan hi ha una dificultat de la interpretació de la norma d'una manera tan global, és que la norma no està ben explicada. I això ja sé que no és competència seva, només faltaria, sinó que és competència de qui escriu el butlletí oficial de l'Estat. És a dir, que potser dels beneficis que tindrà haver passat aquesta pandèmia és que quan s'escrigui el que s'hagi d'escriure, que sigui comprensible a la població. I sobretot, que al marge de ser comprensible per la població, si és possible que no tinguin congruències, perquè si alguna cosa demanem en circumstàncies extremes és que des dels propis poders polítics no hi hagin incongruències. Dit això, el Roger.
El meu nom és Roger i el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, vaig tindre una criatura. Val? Nosaltres visquem a Santa Perpètua de la Moguda, que estem a fase 1, i volia saber si els meus pares, val, que viuen a l'Eixample, a dia d'avui encara no el coneixen, i volia saber si ells es poden desplaçar fins a Santa Perpètua de la Moguda i poder veure'l, que ja és hora.
Bueno, primer felicitar-li i després doncs una mica felicitar-li, però també transmetre-li el greu, diguem-ne, la situació en la que s'ha produït, perquè els seus pares, diguem-ne, no poden conèixer, els avis no poden conèixer el net. Encara en aquests moments, si no hi ha una necessitat d'assistència per aquest menor, per exemple, doncs, jo què sé, perquè s'ha acabat el permís dels pares, perquè tenen, per lo que sigui, per una malaltia, per lo que... no hi ha la possibilitat d'aquest desplaçament. I hem tingut consultes diverses d'aquest tipus i ens sap molt de greu haver de dir que la norma diu això. Nosaltres transmetem el que diu la norma, però també som sensibles, diguem-ne, amb la situació i amb el desig d'aquests avis i també d'aquest pare, que els seus pares coneguin el seu fill, doncs esperar que passi ràpid la fase, que ho fem bé tots i que es puguin trobar com més aviat millor.
Isabel.
Bel Companys, fase 1, Hospitalet de Llobregat, 76 anys, 75% de discapacitat. Pregunta, quan poden retornar les treballadores de la llar a venir a casa?
Doncs és un cas molt clar, que és una persona que necessita assistència i ha de poder tornar allà. De fet, hagués hagut de poder continuar el servei des del primer moment, perquè és una persona que amb un 76%, doncs és claríssim que ho necessita. I en tot cas, jo li diria que si té alguna problemàtica concreta o alguna mancança, es contacta amb el seu ajuntament i si a través de l'ajuntament o a través del 012 per rebre informació de en quins canals es pot posar en contacte amb serveis socials o amb el que pugui necessitar, però que no es quedi, diguem-ne, sense aquesta atenció que pugui necessitar.
Dolors.
Soc la Dolors i visc a Barcelona ciutat i avui comencem, com ja sabeu, la fase 1. La meva pregunta era en relació a si dintre la ciutat de Barcelona ens podem desplaçar amb transport públic, autobús i metro, doncs, per exemple, per anar a visitar a un familiar.
Sí, dins de la ciutat de Barcelona sí. L'única prohibició expressa de fer ús de transport públic és per la pràctica esportiva. És a dir, si és per un desplaçament per trobades, per comerços, per aquest oci, es pot fer servir el transport públic perquè la norma no diu que no i, per tant, s'entén que sí. Però recordar que, diguem-ne, si les persones, i explico el que diu la norma, que surten a passejar en bici, que moltes vegades agafen el metro per arribar, o l'autobús, o el vehicle particular per arribar allà on volen fer l'esport, això no es pot fer ni amb vehicle particular ni amb transport públic. Només aquest cas concret de l'esport no professional.
Toni.
Entrem en la fase 2. Tinc entès que fins ara no es podia fer una reforma a la llar si la vivenda estava habitada. Volia saber si amb la fase 2 això canvia i pot entrar ja l'operari a fer la reforma.
Sí, això aplica tant a fase 1 com a fase 2. És a dir, a tot Catalunya, en aquests moments, les obres en edificis i habitatges es poden fer, s'ha suprimit la restricció que hi havia de que només es podien fer si no hi havia ocupants, i en tot cas l'únic que s'ha de mantenir és la distància de 2 metres, evitar el contacte, l'ús de mascareta si en algun moment doncs hi ha, diguem-ne, la possibilitat de que no es pugui mantenir aquesta distància de 2 metres, i tots els elements de seguretat en els espais comuns respecte als altres, diguem-ne, residents d'un edifici de veïns, per exemple, o de comerços o locals. Però a tot Catalunya ja es poden fer aquestes obres en edificis i habitatges.
Víctor?
Soc en Víctor, de Barcelona, en fase 1, i treballo a Girona, fase 1 també. M'agradaria saber si puc anar a visitar la meva mare, que té 83 anys, a Girona, en fase 1.
Si no entès malament, viu a Barcelona, treballa a Girona i la mare viu a Girona.
Correcte.
És un d'aquells casos en els quals l'activitat laboral està permesa, l'activitat familiar no estaria permesa perquè és un intercanvi, un canvi de regions. És un d'aquells casos que comentem. La norma ho diu així. Una altra cosa, insisteixo sempre, perquè hi ha moltes consultes, persones grans que necessiten assistència, i de vegades l'assistència no és tant una persona doncs, que no tingui una capacitat de mobilitat extrema, sinó simplement persones grans que necessitem com a fills comprovar que estan bé, que tenen les necessitats cobertes, i a vegades és tan simple com poder arribar fins a la porta i des de fora de l'habitatge dir, escolta, com estàs? Necessites alguna cosa, t'he de comprar, t'he de portar menjar. Això forma part, diguem-ne, d'allò que entenem que s'ha de poder fer amb tota la seguretat. Val. Per a aquestes persones.
Li preguntaré, senyor Delgado, d'una altra manera. És a dir, aquest oient, el Víctor, que viu a Barcelona, fase 1, que treballa a Girona en fase 1, que vol visitar la seva mare, que no ho podré fer, que segons la llei no ho pot fer-ho, que també viu a Girona, fase 1, podria quedar amb la seva mare en una terrassa de Girona, fase 1?
Clar, ell com a resident de fase 1 Barcelona no podria fer aquestes trobades més que en grups socials, més que en gent de la seva mateixa regió i la seva mare igual. Ara, torno a dir, al final, deixem-ho dir així, nosaltres també som ciutadans, som pares, som fills, som nets, i entenem que hi ha circumstàncies molt particulars i casos en els quals, per un criteri, diguem-ne, de, no sé com dir-ho, d'humanitat, de ciutadania, hi ha coses que s'han de poder fer, diguem-ne, apostant per la corresponsabilitat dels ciutadans. I aquest és un cas que a mi em sembla diguem-ne, que s'ha de poder fer, que aquesta persona que està a Girona, que es pugui apropar a veure la seva mare i a saludar-la i a dir-li com estàs i que necessites, perquè és, diguem-ne, ja des d'un principi d'humanitat, em sembla.
Dani.
Bon dia, des de la masia de Can Ramoneda de Rubí. Tenim un pati de més de 250 metres quadrats. Quin és el màxim d'aforament que hi podem posar, tenint en compte que sempre serà un grup privat i amb cita prèvia?
Veure, les terrasses, hem de tenir en compte aquest aforament del 50%, per tant, el número és el 50% del que tingui permès el número de persones, això és tant en fase 1 com en fase 2. El que són la celebració de cerimònies, tipus casaments, etc., està permès a partir de la fase 2, i el número exacte, i això sí que, si em deixen 5 segons, sí, he de fer la comprovació, és un número que el teníem concretat, perquè aquí sí que hi ha un número concret.
No et preocupi, no passa res, eh? Estem aquí, són les 10 i 11 minuts.
100 persones a l'aire lliure, perdoneu, 50 en espai tancat, cerimònies i celebracions de família.
Perfecte. Per cert, que cada dia estem pendents de què publica el Butlletí Oficial de l'Estat. Avui alguna novetat destacada?
Doncs avui, abans d'entrar al telèfon, doncs estàvem acabant de fer comprovacions, semblava que no, però fins i tot ahir diumenge, després de publicar dissabte, va haver-hi alguna petita novetat que vam haver de fer algun ajust. Això també, diguem-ne, ens obliga sempre a reformular-lo tot i a revisar-ho tot.
Val, sí, avui, teòricament, no ha aparegut cap sorpresa. Tinc moltes consultes, però he de preguntar als tertulians. Per tant, tenim 8 minuts, 8 per tots, per tots els que vulguin preguntar. Aviam, digue'm, Ivan. Va, Alejandro López Fonda, demà, Alejandro.
Bon dia, senyor Delgado. Pregunta, pots anar al metge o al dentista fora del teu municipi, de la teva regió sanitària? Val. Amb cita, evidentment.
A veure, això s'hauria de justificar...
Sí, sí, clar, justificat.
Pel fet que sigui el metge habitual, i per tant és una forma de dir aquest és el meu dentista, el meu metge habitual, i es podia fer ús. Nosaltres el que recomanem és que porti algun tipus de documentació que justifiqui que és el seu metge habitual, que pot ser simplement, doncs, jo que sé, la cita mateixa o l'historial, sí, sí, o algun element, doncs, que no l'historial, perquè això és privat, però algun element que pugui justificar.
Vale.
Marius.
No, jo volia primer... I una cosa que ha dit el senyor Delgado em sembla molt important, que és que sembla que parlem, diguem, d'aquestes fases com si fos el Codi Penal. I jo crec que aquí els redactors d'aquestes normes, que segurament no és fàcil fer-les, jo crec que s'han oblidat de... Carai, que som gent responsable, que és gent que hem fet les coses bé i que hi ha un punt de responsabilitat que cal cedir-li a la ciutadania. Ostres, que no... volem precisar tant tot que al final... sembla que ens tractin com una societat molt poc adulta. Jo crec que aquesta societat ha demostrat que és una societat perfectament madura. Una pregunta molt concreta, per exemple. Jo deia que aquesta setmana fa molta il·lusió poder fer un sopar amb dos parelles més a casa meva. Si una d'aquestes parelles és de fora de Barcelona, ho pot fer-ho? Perquè hi hauria la incongruència que aquesta persona podria venir a casa meva, però jo no podria anar a casa seva. I al final, doncs, estem parlant aquí de possibles contagis. El contagi va d'anar i de tornada, no?
Sí, aquesta limitació de moviment és recíproc. Vull dir, no és que siguem els de Barcelona els que no podem sortir per un greuge comparatiu, és que tampoc... És una mobilitat entre regions. En el cas de Barcelona, com a ciutat, és una regió com a tal, així ens va definir de salut, i per tant ni podem sortir a sopar a l'Hospitalet ni pot venir gent de l'Hospitalet a sopar a casa nostra a Barcelona. Jo sento molt, aquest cas particular jo el visc en primera persona, és a dir, jo tinc familiars a l'àmbit de l'Hospitalet i estem en aquesta circumstància, i malauradament, però bueno, entre tots hem d'encara mantenir aquest esforç que de vegades és difícil, ho entenem.
Més consultes dels oients, aprofitant que ningú més vol preguntar, queden 5 minuts, els oients tenen protagonisme. El Marc.
Visca el Papiol, fase 1, Baix Llobregat. Dos preguntes. El ser un poble de menys de 5.000 habitants, però tenim més de 100 persones per quilòmetre quadrat, tenim franges horàries i tenim limitacions de temps?
Aquesta és una pregunta molt, molt adient. Particularment, els municipis amb menys de 5.000 habitants ja tenien una norma que els exceptuava tot el tema de les franges horàries i no parlava de densitat. Per tant, Els de menys, els de fins a 5.000 habitants no tenen que preocupar-se de densitat. Els que tenen la limitació de densitat és entre 5.000 i 10.000. Si em permet abans la següent trucada, ara he recordat que abans parlàvem de Sant Adrià i Pineda de Mar. Pineda de Mar, tot i que sigui Maresme, és regió de Girona.
D'acord.
I per tant és canvi de regió i des de Sant Adrià no es pot anar a Pineda. Crec que hi havia un oient que ens ho demanava
sí.
al principi.
Quin merder.
Perdó.
No, per favor. Val, anem amb la Maria.
Estic en fase 1 a partir d'avui. Puc sortir del meu municipi, sisplau? Que m'aclareixin. Si Badalona pot anar fins a Arenys, nosaltres que som de Vilassar de Mar, fins on podem anar?
Bé, en aquest cas sí, perquè tot és metropolitana nord i pot haver-hi aquesta mobilitat, diguem-ne, d'oci, per quedar en grups de persones, etc. Dins de la regió sanitària, l'únic que està limitat a no sortir al municipi és l'activitat física i el passeig, com a municipis que són grans i, per tant, s'ha de fer dins del terme municipal.
Marta?
Visc al Prat, que estem a fase 1, i vull anar a Barcelona a comprar dinar per emportar. És possible?
Si no entres malament, ha dit malgrat?
No, ha dit, perdó... Espera, que tornem a repetir.
Visc al Prat.
Al Prat.
Que estem Prat. A fase 1.
Sí.
Doncs en principi no. A no ser que hagi d'anar a Barcelona a buscar allò que no hi ha al Prat. Però hauria de, diguem-ne, un canvi entre regions i hauria de justificar que necessita anar a Barcelona en aquella establiment concreta a fer una compra concreta que no està disponible més a prop.
Mònica.
Tinc un taller d'art textil a Premià de Mar en fase 1. Està al municipi. Entre avui en fase 1. La meva pregunta és la següent. Si tinc alumnes que em venen de diferents llocs, com de Barcelona, Terrassa, Sabadell, elles en quin moment poden venir, depenent d'aquesta distància i del seu confinament, a tornar a fer classes?
L'activitat formativa estava presencial, estava suspesa pel primer estat d'alarma i es permet a partir de la fase 2, també en aquest àmbit privat. A partir de la fase 2, i l'únic que li recomano és que consulti exactament quines són les condicions que aquest BOE, i això ho tenim publicat a la pàgina web, li marca per aquesta activitat formativa, perquè, per exemple, doncs és una limitació d'un terç de l'aforament, mantenir la distància de seguretat de 2 metres, etc.
La Montse.
Visca a Gavamar. Acabem de començar la fase 1. Vivim en un recinte tancat de 9 veïns i voldria saber quan podem començar a utilitzar la piscina i en quines mesures.
L'ús de piscines és a partir de la fase 2 i, en tot cas, el que és la resta de l'espai comú, comunitari, doncs, com que ja en fase 1 ja es permeten trobades de grups socials fins a 10 persones, estaria permès i no hi hauria problema. De fet, és un espai, diguem-ne, d'ús compartit però privat.
El Pepe, i anem acabant.
Resido en la zona Barcelona Sud y soy afiliado, federado, a la Federación Catalana de Golf. Mi consulta es, ¿ya puedo desplazarme desde hoy, que estamos en fase 1, tanto a la región sanitaria de Barcelona como Barcelona Nord? ¿O, por el contrario, solamente puedo practicar el deporte, pese a ser federado, en el área sanitaria nuestra, que es Barcelona Sud?
Sí, la práctica esportiva federada no es puede hacer fuera de la región sanitaria.
Vale. Y la Pilar, la última.
Estic a Tarragona, a fase 2. La meva filla està a Barcelona, a fase 1. Treballa des de casa i comparteix pis. Des de febrer que no ha vingut. Podem anar a buscar-la amb el cotxe, ja que ha de venir carregada amb la doble pantalla i totes les seves coses. Amb el seu DNI posa que la seva adreça habitual és Tarragona.
Doncs miri, si la seva adreça on està empadronada és Tarragona, és un retorn a domicili, en tot cas sí que, i per tant doncs, jurídicament és possible, en tot cas la recomanació que li fem és vostès estan en fase 2, vol dir que estem en una situació sanitària epidemiològica general millor que els que estem a fase 1, doncs prudència i fora millor que quan les dues regions estiguessin en la mateixa fase per similitud o més avançada es fes aquest moviment, però en tot cas jurídicament, és allò amb la norma a la mà, aquesta persona retorna al seu domicili i a més doncs, com que les altres persones en qui es desplaçaria el vehicle jurídicament, normativament, oficialment conviuen al mateix domicili, no hi ha limitació d'ocupació d'aquest vehicle. En tot cas, si hi ha algun control, doncs que expliquin doncs, que estava temporalment en aquest altre domicili i ja està retornant.
Moltes gràcies, Sergio Delgado, de bo, a tot cor. Tenim més de 300 consultes que no han pogut entrar per raons òbvies, però crec que ha quedat aclarit el que es pot aclarir d'un fet que és difícilment aclarible. Moltes gràcies.
Només demanar que la gent ens consulti aquests documents, que moltes preguntes que reben de vegades tenen la resposta en aquests documents, i que, en tot cas, també recollim aquelles consultes que veiem que no estan incloses en els documents que publiquem, aprofitem per incloure-les, però pensem que amb 175 preguntes hi ha moltes que estan incloses. Ara bé, això no substitueix, diguem-ne, la dificultat per fer-ho encaixar tot, que, com deia al principi, és difícil.
Moltes gràcies. Repeteixo, Sergi Delgado, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
Pilar Rahola, Antonio Baños, Màrius Carol, Alejandro López Fonta i Pere Mas, que no he dit res més. Pere, hola, què tal, Pere?
Bon dia.
Perdona, discúlpame,
no,
Pere.
Pensava que era això de la zona 1, que ja quedàvem incomunicats. Hosti, entre tu, de
perdona,
Pere.
Perdona.
Home, no, alegria de sentir-te, Basté Maria.
Igualment. Deixa'm dir que... que de seguida parlarem de tot això i d'aquestes incongruències i també de les polítiques, no?, una mica, i si això, tot això que està passant, la Pilar llançava una pregunta fa un temps, fa quan començàvem tot plegat, si una pregunta molt geopolítica, no?, si en quants països del món aquest virus el que es carregarà seran els governs actuals. Ens ho preguntarem i ens preguntarem concretament sobre el govern espanyol i aquestes pressions bestials que està rebent de l'oposició en aquests últims dies, perquè ens queda temps encara de tertúlia, ara ja no tenim cap conversa prevista i, per tant, escoltarem la Pilar, el Màrius, l'Alejandro, l'Antoni, evidentment, el Pere Mas. Són les 10:20, d'aquí uns moments tornem.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 11... No, les 11 no. 3 minuts i 2:15 del matí amb Màrius Carol, Alejandro López Fonta, Antonio Baños, Pilar Rahola i la col·laboració, i en aquest cas l'Ull de Poll, que és el Pere Mas. Deies Pilar Rahola fa... Potser farà un... Es passa el temps ara un mes i mig. Potser que et preguntaves, feies com un exercici d'autopregunta per respondre a tots plegats d'aquí un temps, si això s'enduria molts líders polítics per davant. Setmanes després continues pensant que sí, i pregunto clarament del que pugui passar aquí amb Pedro Sánchez i amb la pressió que està rebent per part dels grups de l'oposició. Què et sembla, Pilar?
Bueno, jo, en aquest sentit, en la mirada global sí que penso que la pandèmia, mentre les coses vagin en aquesta línia, tot pot canviar molt, però... a nivell global estic convençuda que personatges com Angela Merkel s'han reforçat com a grans referents, potser perquè ens he quedat sense referents mundials i ha estat un dels pocs que d'alguna manera s'ha mantingut, i personatges com Bolsonaro s'han enfonsat definitivament, o el propi Trump, però el Trump té un altre recorregut, fins i tot encara que sigui caricatura, forma part del personatge, ja veurem. Òbviament s'ha desacreditat en els sectors que ja no el podien veure, tenen encara més munició, però ja veurem, perquè Trump i Estats Units funciona diferent. Ara, Bolsonaro, sí que és evident que fins i tot en els sectors més irredents seus, la gent està morint, i quan la gent està morint es fan moltes més preguntes de les que desgraciadament no s'havien fet fins ara. Ara, a nivell nostre, jo crec que hi ha coses que estan passant que també són molt movibles. La meva primera reflexió quan tu m'ho preguntes és... en el moment en què ja estiguem en una situació en la que ja tots ens podem moure i tinguem la impressió de que el virus ja no tornarem a tenir la situació que hem viscut ara i que, per tant, estem fora d'aquest punt de pànic o de por col·lectiva, començarà a caure, però una rere l'altra, les querelles criminals, els problemes judicials, i no cal dir tota la crisi política i la crítica política. Pedro Sánchez quedarà tocat aquí. La primera reacció seria que sí. A mi em sembla impossible imaginar una democràcia en la qual no es fa una anàlisi molt crítica dels enormes errors que es van acumular als principis de la pandèmia, de les contínues improvisacions que hem patit i d'aquesta voluntat permanent de recentralització, de dominar el relat, de dominar les decisions, etcètera, etcètera, que no té cap punt de cap lògica sanitària sinó política. Ara bé, com que està creixent tota la onada o Vox, tota la onada soroll de l'extrema dreta i tal, jo tinc la impressió que Sánchez ha tingut la sort, i mireu el que dic, de que Vox se li està revelant als carrers, perquè contra Vox el PSOE viu millor. I aleshores és molt possible, ho intentava analitzar dissabte al Fax, és molt possible que... tota aquesta onada, diguem-ne, de resposta virulenta d'unes posicions molt extremes, per una banda desestabilitzen l'oposició del PP, que la intenta fer una mica més raonable, descol·loca Ciutadans, que al final s'haurà de convertir en la crossa de Sánchez, i per això també l'anula, o tornar a posicions més extremes i queda fora de joc, i a Vox li dona gran protagonisme, però sobretot li dona el PSOE. És a dir, escolta'm, és la campanya del Saragossa de fa tants anys. Si no estem nosaltres, venen aquests. Clar, quan tu veus per la Diagonal tota aquella gent, aquells crits, no sé què, tal, tot, dius, ui, jo estava a la Diagonal l'altre dia quan me'ls vaig trobar i em van venir ganes de dir viva Pedro Sánchez, no? I per tant, no sé, en aquests moments, no goso dir, el normal és que Sánchez, i a Podemos especialment, perquè ha estat desaparegut en tota la crisi, el seu paper ha estat nul, no veig que pugui anar-los bé la postpandèmia. Però si el Sánchez reté tot el que pot l'estat d'alarma, que és blindar-se davant la crítica i controlar el relat fins al final, i tot el món aquest cavernari va creixent, s'activa el mecanisme de les dues Espanyes, el mecanisme de la por al fatxa, i aleshores es reforça.
Aviam què anava a dir l'Antonio Baños, i després el Màrius, Carol, i després Alejandro López Fonte i el Pere Mas. Antonio.
Jo primer diré una cosa, és igual és una tonteria, no seria la primera que dic aquí, però el que m'ha sorprès molt del senyor de Protecció Civil és la quantitat, clar, la vida, cadascú té uns problemes tremendament concrets i tothom té vides totalment diferents i, clar, quan les sents així en cadena, vas pensant, clar, i això, i aquest home, i aquell, la bicicleta, i portar, no? I és realment molt empàtic veure que tothom té una vida construïda amb les seves històries, i això, no sé,
t'emociona, perdona, Antonio, tu que ets home de ràdio de tota la vida i que t'encanta la ràdio, tu te'n recordes de Luis Arribas Castro quan deia que la ciutat és un milió de coses.
Sí, hombre... La ciutat és un milió de coses, sí senyor. Pues és això, jo, hi ha hagut un moment que m'he emocionat de veure que tothom està preocupat per les seves vides. Dit això, aquí jo crec que tindrem una lluita, aquí ja l'estem tenint, entre dos concepcions que, a més, jo estic a favor d'una i en contra de l'altra. És el pensament positiu vers el pensament crític. Avui la campanya que sortia tota la premsa, no?, de hemos salido más fuertes i aquestes coses, és una idea que jo crec que haurem de patir, no a Catalunya, a Espanya, a tot arreu, escolta'm, això era una cosa natural, no sabíem com fer-ho, no estàvem preparats, ens hem sortit molt bé, tal dia farà un any, que bé, quina meravella, tornem als bars, que fa sol i tot això. I jo crec que, i ja ho vaig dir la setmana passada, i sobretot des de les instàncies periodístiques, jo vull saber, i per dir-ho, a tots nivells, jo vull saber exactament per què hi ha aquestes cues a Barcelona, als bancs d'aliments, per què estan passant als narcopisos. Vull saber, el govern de Catalunya, què ha passat a les residències d'avis. I vull saber el govern d'Espanya a les compres de material defectuós, per què les comunitats autònomes s'han hagut de buscar la vida. I vull saber a nivell europeu per què ha estat desapareguda la Unió Europea. És a dir, per repartir-ho, entre tots. I jo crec que és ara, clar, ara tots estem alegres per poder anar-nos desconfinant i perquè sembla que les notícies científiques són bones, però haurem d'estar molt atents a que no es faci de tot això una operació de propaganda. I aquí Sánchez té molt a guanyar. Perquè, precisament, lligant amb el que deia la Pilar, hi ha un altre cop el discurs, hi ha una ultradreta, ultramontana, feixista directament, llavors nosaltres som la moderació i, sobretot, amb la jugada aquesta d'aproximació de Ciudadanos, nosaltres som el gran centre, amb la qual cosa no hi ha res, Ciudadanos i el PNB també, no hi ha res fora de nosaltres, i això li pot sortir bé. I un últim apunt, ara tot està pendent d'aquesta declaració, diguéssim, d'intencions que alguns països europeus, Àustria, Holanda, han fet vers Espanya. És a dir, escolta'm, si us penseu que sortireu d'això sense retallades, esteu flipant una mica, no? Jo crec que d'aquí dependrà si el govern de Sánchez pot aguantar o no pot aguantar. Si Pablo Iglesias ha denunciat retallades, serà difícil remuntar aquest govern.
Màrius.
Els governs ho tenen molt malament, tots. El que passa és que alguns ho patiran més que altres. Deia la Pilar que Donald Trump, per exemple, igual se'n surt. Té moltes possibilitats de sortir-se'n. Per què? Perquè l'alternativa pràcticament no hi és. No l'acabem de veure, no acaba de sortir i no ha trobat el seu propi relat. Ara, Donald Trump va començar aquesta crisi fa dos mesos, tres mesos, tenim pràcticament a tota la població treballant. i en aquests moments té 40 milions d'aturats. No ho sé. Ell ha donat, amb aquest afany, diguem, d'aixecar la bandera de la llibertat i no tancar o tancar el mínim possible els estats, encara que una part que els governadors se li han plantat i ho han acabat fent, ha acabat tenint en aquests moments el rècord mundial d'infectats i de morts. El New York Times ahir li dedicava 4 pàgines només de noms de morts. Més de, en aquests moments, porten, aquestes setmanes tindran ja 100.000 morts, no?, pel coronavirus. Això quin cost té? No ho sabem. I a casa nostra és veritat que la xifra també és molt alta, la xifra de morts. És veritat que s'haguessin pogut fer les coses millor, sobretot abans. Jo crec que si el govern hagués pres les mesures que després va prendre 15 dies abans, ens haguéssim estalviat segurament una part important de les víctimes. No? Però, com deia també l'Antonio Baños, esperem perquè hem de veure. I una cosa molt important, quina és l'alternativa? Jo també crec que el PSOE està jugant amb això. Quina és l'alternativa real que hi ha a un partit o a una coalició de partits d'esquerres? Doncs una dreta que fa por, que fa por. És a dir, veure les imatges que vèiem als diaris ahir, doncs en gent amb el braç, en saludant amb braç en alt, com si fossin, doncs, en fi, l'oficialitat nazi, a mi, de debò, o sigui, veure-ho això a la meva ciutat, al meu país, em fa una angúnia tremenda. I llavors resulta que la dreta encara ens ha d'explicar quin és el seu pla. Hi ha una cosa de Pablo Casado, que és que en alguns moments, com a parlamentari, és molt dur i fa un discurs ben elaborat, però no et diu què és el que ell faria. No sabem el que faria amb res, ni amb Catalunya, ni amb el coronavirus, ni amb Espanya, amb la qual cosa, clar, sempre li quedarà al PSOE doncs, la política del mal menor, no? De dir, mira, és que si no em voteu a mi, mira els que venen, no? Com deia la Vilà també, és l'eslògan del Saragossa. Però jo crec que la darrera setmana ha sigut una mala setmana per Pedro Sánchez i que jo crec que en un moment tan delicat com aquest el que volen els ciutadans és confiança. Volen, o sigui, ja saben que els ciutadans sabem que no tenen les solucions polítiques de totes les coses, però sí que les realitats durin més de 24 hores. És a dir, sí que les decisions no es canvien al minut següent. Entenc que en alguns aspectes sanitaris la realitat és canviant, és mudable, però, carai, en temes de política econòmica i política social no podem anar a pensar una cosa cada 5 minuts.
Alejandro.
Jo sí que penso que la gestió de la pandèmia pot produir canvis o via eleccions a Estats Units o via pressupostos, que seria a Espanya. Sí, hi ha una diferència, que Trump té la maquineta dels diners, i no només la maquineta dels diners, sinó de com gastar-los, i aquí a Espanya no la tenim. Aquí nosaltres necessitem a la Unió Europea, i necessitem fer uns pressupostos que a la Unió Europea siguin aprovats. No des d'un punt de vista de permetre a on i de decidir a on es gastaran els diners. Aquí PNV té moltes coses que dir. Jo crec que hi ha un abans i un després de la setmana passada, perquè van fer un pacte de la legislatura i el senyor Sánchez ha perdut la credibilitat. I l'altre partit que pot tornar a ser un partit útil des del punt de vista del seu posicionament és Ciutadans, perquè si és vital per aprovar pressupostos, perquè al final el PSOE ha de decidir quin tipus de pressupostos vol i no només ha de decidir, sinó ha de ser uns pressupostos que permetin que la Unió Europea ens deixin els diners per poder complir-los, perquè això segur que serà així, com diu l'Antonio. A mi m'agradarà veure, una vegada passi això, què farà Podemos dintre del govern. Ja veurem. Mm-hmm.
Pere?
Bueno, diuen que... Bueno, hi ha qui pensa que la crisi, en general en un procés com aquest que tensiona la gent, accentua els defectes i magnifica les virtuds, o al revés. Això passa amb les persones i també passa amb els governs. Sánchez va començar super erràticament. No sé si recordeu aquella època que s'anunciaven mesures molt crucials per a la vida de la gent i que el BOE no sortia fins de matinada o bé s'ajornava la implantació d'una mesura 24 hores perquè el BOE no havia arribat a temps. O sigui, és evident que es va començar amb molta confusió, és evident que es va dir que el virus no en tenia de límits provincials o que no es podien fer desescalades o estats d'alarma per parts, i és evident que sí, s'ha pogut fer. o que no es podien... Recordeu la polèmica de les franges horàries, primer quan es va parlar de la desescalada, que era una proposta de la Generalitat i al final es va assumir pel govern central. Igualment, jo crec que Sánchez està sortint millor del que podria semblar d'aquesta crisi, de l'enquesta aquesta que deies aquest matí del 25%, i del soroll que està fent l'ultradreta, que per cert em sembla lamentable i penosa l'actitud de la dreta i l'ultradreta de llançar-se els morts pel cap, com recordem-ho, ha passat en el seu moment amb la instrumentalització de les víctimes d'ETA, que això ho hauríem de recordar. Pel que fa a la Generalitat, jo crec que hem vist un president Torra diferent, o sigui, és un president Torra que ja estava en temps de descompte i que l'hem vist, jo crec, créixer bàsicament per la presència institucional, tot i que hi ha hagut un excés de presència tant a la casa Torra com al de Sánchez, però també un excés de gesticulació per part de la Generalitat que ha fallat amb dues coses que convindria recordar. El tema de les llars d'avis, no només ha estat la Generalitat, també ha passat a altres llocs, però això no vol dir que no sigui important, perquè ens podem queixar molt de Madrid i dir Gobierno de España a totes les rodes de premsa, però llavors no preveure que això de les llars d'avis seria una massacre, per dir-ho cruelment. I després el tema escoles. Jo crec que el tema escoles encara no tenim clar com es retorna a les escoles ni ara ni al setembre. I això és una cosa que fa molts anys que depèn de la Generalitat i que hem tingut dos mesos per pensar-la. Entenc que l'evolució del virus ha estat diferent, entenc que la desescalada ha variat de velocitat, que, per cert, algú m'explicarà per què de cop i volta hi ha aquesta acceleració a la qual estem assistint des de fa una setmana, tanco parèntesi, però crec que amb el tema de les escoles, a nivell de Catalunya també estem fallant perquè encara no tenim respostes i hi ha molts pares que no saben què fer amb els nanos ni ara, ni al setembre, ni els profes. Pregunteu als profes, que estan tots, però excitadíssims.
Apunteu si algú ha de dir alguna cosa, apunteu un moment perquè tenen la publicitat i de refrescar una mica també el que seria el que està passant en aquests moments en l'actualitat, perquè sabeu que els matins acostumen a passar moltes coses. La primera cosa d'informar és que molta gent es posarà les mans al cap, són la mateixa gent que no hi ha anat en sa punyetera vida, però ho dic perquè ho sapigueu. NBA Café, que és aquesta franquícia que hi ha de la NBA a Barcelona, el que la Rambla, ara ho he parlat en present, però hauré de parlar en passat, perquè diu, us informem que, malauradament, no ens serà possible seguir operant el nostre local a les Rambles de Barcelona. Els efectes de la pandèmia ens obliguen a prendre aquesta trista decisió, volem agrair la confiança i els inesborrables moments viscuts amb tots vosaltres durant aquests 4 anys, des del 2016, que vam iniciar aquest il·lusionant projecte. Fins aviat, com sempre. NBA havia tingut una franquícia de botiga, concretament a les Rambles, doncs deixa, no parla si va a algun altre lloc de la ciutat de Barcelona, senzillament abandona la ciutat de Barcelona. La segona informació fa referència a allò que comentava Sergio Delgado fa uns moments aquí al Món-RQ, que és que han notat un augment, un increment de la mobilitat a l'entrada i sortides de Barcelona. Doncs bé, ja tenim la dada exacta, ha augmentat respecte al dilluns de la setmana passada, si fa 7 dies, amb més de 5 punts. Si fa una setmana van circular de sortida fins a les 9 del matí 62.000 vehicles, el 61% respecte a un dilluns normal, avui ho han fet més de 66.000 vehicles, que és el 67%. És a dir, que estaríem parlant de que encara hi ha més de 30 punts de diferència respecte a les èpoques pretèrites abans del Covid-19. I si fa una setmana van entrar a la ciutat 70.000 vehicles, avui ho han fet 76.000 mal comptats. Això vol dir que del 58% hem passat al 63%. I ara que parlàvem de líders polítics i de com ens sortiran d'aquesta crisi, Podem ha demanat que se suspengui com a diputada la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per tot el cas de l'apartutel on ha viscut des que es va decretar l'estat d'alarma, denunciant que s'ha beneficiat d'un estalvi de 1.200 euros al mes i això va contra el reglament de la cambra. Ho ha anunciat la portaveu de la formació violeta a l'Assemblea, Clara Serra.
Como diputada, ese reglamento dice que los diputados no podemos obtener regalos como consecuencia de nuestra actividad parlamentaria ni tampoco favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de nuestras funciones, nuestra independencia o nuestra labor en la función pública. Y Ayuso ha reconocido que ha disfrutado de una condición ventajosa y lo ha dicho ella misma cuando ha estallado el caso del roommate, el caso en el que hemos visto que había un contrato de 500.000 euros de la Comunidad de Madrid con el roommate, un contrato que después desapareció.
Just avui el diari Oponés informa també que qui va ser el líder de Ciutadans, Albert Rivera, no va pagar lloguer durant els 2 anys que va viure en una casa de luxe a Madrid. És la casa de 300 metres quadrats que li va cedir precisament l'empresari hoteler Quique Sarasola. Clar, això no seria informació, és a dir, que cadascú vota el que vulgui i se li vol regalar. Ara el problema és si hi ha hagut una contraprestació, que aquesta és la història que tothom que podria passar, que és del qual en parla aquesta informació del diari Oponés. Un instant i de seguida ho debatem. 11:15.
El perquè de tot plegat.
12 minuts i a les 11. Algú havia de dir alguna cosa sobre el que s'havia comentat? Com no us veig encara, i com deia la Pilar Rola, que esperem veure-us tots les cares aquí, que serà una altra cosa. Algú ha de dir alguna cosa?
Jo.
Sí, Alejandro.
Alejandro. A veure, primer de tot, dir-li al Pere que sobrellançar els morts que hauria d'afegir als Simancas. I sobre cotxes i pol·lució, s'ha reduït la pol·lució a Barcelona al 50%? I jo em pregunto si s'han pres mesures aquests dos mesos per poder implementar, reduir dràsticament el tràfic a Barcelona. Ja veiem què és el que provoca la pol·lució, doncs aprofitem-ho. La gent està molt conscienciada amb aquesta reducció de pol·lució i que molta gent ha començat a caminar i no caminava mai, de que hi ha altres vies de poder moure's per la ciutat. I sobre Ayuso, si és veritat que hi ha hagut una contraprestació, ha begut oli. Si hi ha hagut una contraprestació, per mi, ha de dimitir.
Perfecte. Si hi ha hagut alguna contraprestació, ha de dimitir. És interessant això que dius, sí. Alejandro,
sí,
López Font,
sí,
eh?
Sí, home, sí.
Sí, està.
És que no tinc dubtes.
Sí. Ja, és claríssim. Algú ha de dir alguna cosa?
Sí.
Sí, Pilar.
No, primera, a Espanya no dimiteix ningú. Vull dir, Ayuso n'ha dit de l'alçada d'un campanar. Va arribar, quan era candidata ja va estar muntada en la polèmica més absoluta. Aquí n'hem parlat i n'hem recordat algunes. Ha fet declaracions absolutament esotèriques. I finalment ha tingut el número aquest ara de la Part Hotel. Però recordeu que ja va tenir embolics amb els ibis que no pagats d'una herència del pare, que ja va venir... És clar, ja sortia amb tot, amb no sé quina polèmica, ara no me'n recordo, en fi... que l'ombra d'Ayuso és molt allargada i ha sobreviscut a tot, ja va ser bastant potent durant la campanya, això no li va impedir guanyar, no li ha impedit presidir, per tant, a mi em sembla que tornem a una polèmica que es diluirà en una gota d'aigua, però és que, a més, clar, Podemos ha de fer autocrítica i molt severa. Podemos era el gran d'uns plantejaments nous, nova política, no sé què, bla, 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 i que per això entraven en el govern, fins i tot fent unes concessions, perquè el PSOE no va tenir cap problema en humiliar-los considerablement ja en la fase d'entrar al govern. Des de, per exemple, ja fer una quantitat enorme de ministeris per diluir la seva presència, etc etc. Durant tota la pandèmia, les humiliacions han continuat. Podemos ha desaparegut, no ha existit. I ara, immediatament, que ja estem a punt de sortir, ja tornem a les polèmiques de sempre, amb els de Podemos aixecant el dit i, ah, tu, Ayuso, i tal. Està molt bé, eh? No, la crítica a Ayuso l'han de fer. Però primer han de fer una autocrítica. On han estat? Què han aportat? De què han servit tots aquells que ens havien de salvar de nosaltres mateixos? I aquí és on sembla que Podemos, jo crec que tindrà més feina que altres en restituir la seva credibilitat.
Màrius, has dit alguna cosa? I Antonio Baños, Màrius?
Sí, jo afegiria amb el cas de la presidenta de la Comunitat de Madrid, de l'Isabel Díaz Ayuso, que hi ha una cosa que no m'ha agradat gens i que no puc entendre, que és que pel fet de que no van deixar que passés fa una setmana a la fase 1, el govern va dir que no es donaven les circumstàncies, que les dades que ells disposaven, de les que ells disposaven, feien que poguéssim entrar, com va entrar a Barcelona, en aquesta fase del 0,5, ha portat el govern al Tribunal Suprem. És a dir, la dreta d'aquest país és que s'atrinxera, a la que et descuida s'atrinxera darrere les togues. I la política, justament, és deixar treballar els tribunals i fer política i dedicar-te a arreglar els problemes de la gent, a utilitzar el Congrés dels Diputats doncs, per imposar els teus criteris. Però això de dir, no, vinga, ara el Tribunal Suprem, portem el govern al Tribunal Suprem perquè no podem anar a les terrasses. De debò que és que hi ha molt poca... deuen creure molt poc amb el Tribunal Suprem, perquè si l'utilitzen per aquestes coses, doncs em sembla bastant irrellevant. Per cert, també l'Associació de la Guàrdia Civil també ha portat el ministre de l'Interior i el ministre de Sanitat per homicidi imprudent, els tribunals, etc. Vull dir, que a mi hi ha coses en aquest país que em deprimeixen profundament. Abans m'indignaven, ara simplement em deprimeixen.
Antonio.
Sí, no, jo l'Alejandro, que m'alegra que hagi tret el tema de la contaminació i estic totalment d'acord amb ell, i és un excel·lent moment doncs, per plantejar-se el tema dels creuers, que, per cert, algunes companyies han fet fallida, després hi ha informacions, sí, has vist, m'esté com... Al final, sempre acuerdo lo mío.
Sí, sí, sí.
No, deia que, ràpid, que hi ha algunes companyies que han fet fallides, hi ha informacions sobre les condicions laborals a la pandèmia, com han sigut agents d'infecció, en fi, és igual. Una cosa que volia també reflexionar és que el tema territorial, no sé si esteu d'acord, pren una nova embranzida, perquè hi ha un territori que ha aparegut en aquesta crisi molt emprenyat, que és el País Valencià, i que no estàvem... Vèiem que hi havia... l'altra crisi va perdre tot el seu sistema financer, que era un dels territoris, diguéssim, infrafinanciats, però ara crec que hi ha una organització, hi ha política i una consciència de que el sistema autonòmic, o almenys el refinançament autonòmic, amb el País Valencià és tremendament injust també. Jo crec que aquest front és un que ha aparegut molt clar en aquesta pandèmia que haurem de seguir juntament amb una lluita de poder que jo desconec absolutament, però que em té una mica fascinat, que és la lluita Gobierno de la Moncloa, Palacio de Correos y Telégrafos de Madrid. És a dir, aquesta lluita entre el poder de la capital, no? El poder de l'Estat, diguéssim, i el poder de la capital de l'autonomia, que és una lluita absolutament feroge i que ja és en termes sociològics, que jo insisteixo, a mi se m'escapa molt la sociologia de Salamanca i de tot això que hem vist, però que realment és absolutament fascinant, perquè és la mateixa capital que vull, amb una esquerra capitalina també, molt madrilenya, absolutament espantada perquè han perdut la bandera espanyola, ara. Es veu aquests dies la resignificació de la bandera espanyola era el tema de les esquerres, i també és una cosa que, vist des del que ells diuen a la perifèria, és molt flipant. Però a més sí que m'interessaria molt, i estic fent una mica de Juliana, perquè és un tema que sempre han parlat, no? Com evolucionarà la consciència del País Valencià dins d'aquest marc autonòmic.
Són les 4 minuts i les 11 en punt del matí. Pere, vols dir alguna cosa? Anem ja a trepitjar l'ull de poll. Tu manes.
Jo mano anar a l'ull de poll. Si vols et dic una cosa...
Digues,
no, que... això de l'Alejandro parlava de les mesures mediambientals a la ciutat de Barcelona, però jo diria que l'Ajuntament de Barcelona ha aprofitat la crisi, com estan fent d'altres ajuntaments, per implantar algunes mesures de mobilitat que potser no s'haurien atrevit a implantar en un altre context. No sé si m'explico, però anunciar que alguns carrers quedaran més o menys tallats cada cap de setmana, reduir carrers a la Via Laietana o on sigui, bueno, la Via Laietana és diferent perquè està pendent d'un procés de renovació, però tota aquesta mena de retallades dissimulades de mobilitat que s'han produït a Barcelona amb, no l'excusa, sinó a partir del fet del coronavirus, crec que en un context normal haurien causat una certa revolta ciutadana i fins i tot algun article algun diari. I en aquest cas, diguéssim, han entrat per la porta del darrere.
Va. 3 minuts i les 11. Abans, mira, et dono un minut, perquè l'Adrià Santa Susagna ens demana pas, perquè ara que parlàvem de Barcelona, fa una estona hem repassat amb en Sergio Delgado, des de Protecció Civil, què es pot fer i què no es pot fer en el canvi de fases, la fase 1, fase 2. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona acaba d'actualitzar els horaris d'ús de les platges i també ha explicat més detalls de les reunions de fins a 10 persones en l'espai públic. Què passa, Adrià? Explica'ns-ho.
Doncs mira, tenim tres novetats importants davant l'entrada de Barcelona a la fase 1. La primera és de les platges, és a dir, s'obre la franja de tarda de les platges, és a dir, es podrà anar des de les 8 del vespre a les 11 de la nit a caminar, a fer esport per les platges de Barcelona. Han vist que aquestes setmanes l'afluència mitjana des que van obrir la franja de matins ha estat d'un 7% de l'afluència total, arribant en alguns moments a la Barceloneta entre el 10 i el 16%, i el que han volgut fer és esponjar les persones, l'afluència de gent, i per tant, a partir d'avui, també a la franja de vespre, de 8 a 11 de la nit, es podrà anar a caminar i a fer esport a les platges de Barcelona. És la que acaba d'explicar el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.
Obrirem també la franja de 8 a 11 de la nit, que és una franja també esportiva. Per tant, la idea és que puguem ajudar a esponjar aquesta franja que tenim a primera hora, de 6 a 10, on molta gent doncs, és l'únic moment que pot fer doncs, aquest ús més esportiu de la platja. També l'ampliaríem amb aquesta franja de tarda i així esperem doncs, que ens ajudi a esponjar una miqueta més sobre tota aquesta hora.
Dues novetats més. Pel que fa a parcs i jardins, es podrà quedar amb gent als parcs i estar-s'hi. És a dir, fins ara tu podies anar als parcs i jardins i passejar, però no et podies quedar quiet. Doncs ara sí que podrem seure als bancs, estar quiets, amb grups de fins a 10 persones dins dels parcs i jardins de Barcelona. I última cosa, també. Es permetrà anar als cementiris, a visitar els nínxols, a posar flors, etc., amb totes les mesures de seguretat. Per tant, tres novetats que acaba d'anunciar l'Ajuntament, platges obertes també a la franja de vespre, quedar als parcs i jardins de fins a 10 persones i visitar els nínxols als cementiris.
Perfecte, doncs queda clar. Gràcies, Adrià. Santa Susagna per aquesta informació d'última hora. Pràcticament les 11, ara sí. Olivera.
Ah, em pensava que diries Palante i estava aquí a l'espera, perquè aviam, estem essencialment entre dues situacions. Una és la paradoxa del pàjaro que només pot fer bicicleta dins del seu municipi, però que se'n pot anar a fer una birria amb els col·legues al poble del costat. Això que ha exposat durant el programa. I l'altra és una certa revolta dels barcelonins, no goso dir pixapins, liderada a la tertúlia pel Màrius i per la Pilar, que volen sortir de la ciutat per la cosa aquesta de les regions sanitàries, que sembla que aviat ho arreglaran. Tot bé perquè tenim el país a la fase 1, amb una Maria Neira, que ha aparegut com sempre precisa i puntual de la OMS, i ens ha dit: el virus prosigue su recorrido geográfico para sobrevivir, per tant, se'n va pescar víctimes cap a l'oest en aquests moments, i també ens ha parlat del fin d'esta oleada. Però fixa't que ha dit esta oleada. Per tant, com volem dir, hi haurà una altra oleada, el que passa és que no sabem quina tindrà la magnitud en concret. I també en Sergio Delgado, un campió, el crac de Protecció Civil, que li anaven preguntant coses, tu pots anar disparant, pim, 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 i ell te les va tornant totes impecablement, tot i que admès, és sincer, que hi ha coses que no acaben d'encaixar. Anem a l'Operú breument, el Màrius ha començat llibreter, o client de llibreries, per ser més precís, ha pogut anar a triar i remenar, es va intentant dur la biografia del Woody Allen, però està esgotada o no havia arribat, està esperant que el truquin, i té ganes de trepitjar natura. El Baños ha començat autocrític dient: diré una tonteria, però potser no és la primera. És una llàstima que no estiguem a l'estudi i que la parella Màrius Baños aquí, tradicionalment el Màrius, si hagués sigut visual, s'haurien enganxat i haurien propiciat un d'aquells moments radiofònics. I també ha llançat l'aigua cap al seu molí, posant-se al costat de tota la gent que ho està passant malament. La Pilar està enyorada, en general, de tot, de nosaltres, de poder veure el seu net, de poder veure la seva mare. Felicitem la seva filla, que avui fa 20 anys, i se la troben pel carrer. Felicitin-la, i li ha fotut una bonica triple castanya als de Vox, Podem i PSOE, que les ha temblat les orelles. L'Alejandro se'ns ha posat, és una llàstima que no pugui replicar, però una mica ecocomunista, i saps que jo sempre li penjo alguna etiqueta que no acaba de ser del tot, pel tema de la contaminació Barcelona i el tema d'aprofitar per retallar mobilitat, i avui hem descobert, Basté, la dieta Alejandro, que és la petxugueta a la planxa, que ens l'ha explicat al començar el programa. Tu, Basté, estàs en tu salsa, però atenció, Protecció Civil activarà a les 12 el Bastecat, consistent en un avís de Basté sortint qual marabunta tota màquina, sí, buscant una terrassa. Aquí, bueno, suposo que aquí la Diagonal n'hi deu haver moltes.
Sí, no, no, ja està reservada.
Ah, hombre, aquell pernilet, aquella cosa.
No, 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 res de pernilet.
Com que no, pernilet?
Senzillament allò de tornar a recuperar emocions, malgrat que m'horroritza, com he dit a les 8, això de les terrasses, vull dir, és una cosa.
Sí, sí, això tens raó, sí. Sobretot a l'estiu, quan fot calor. Hosti, aquell... Però saps què passa? Que aquests que volen anar a sopar fora, a la terrassa, en realitat és perquè fumen. Ah, és un subtema. Sí, sí,
tota gent, gent que,
no,
sopem que
fora que estarem millor. Hombre, és perquè volen fumar, no. Ja t'ho dic jo. Bueno, una frase per anar acabant i que passin els que hagin de passar, amb aquella alegria, que és de la Pilar Rahola. La normalitat pels locus del dilluns és estar amb tu, Jordi.
I jo amb vosaltres. Perquè tinc moltes ganes de... És a dir, d'aquesta... No diré el que diu Pedro Sánchez de la nova normalitat, no. No, però en la situació que ens ha tocat viure i en el temps que esperem, mentre fem temps aquí esperant la vacuna, o algun tractament que ho freni, doncs serem aquí. En un matí que sempre recordaré pel dia que... Vés a saber després què passa, perquè els metges tenen aquestes coses, que és que tenen el dret també a no preveure el que pot passar. Però em quedo aquest matí amb el que ha dit la doctora Neira, que des de l'Organització Mundial de la Salut, que ha garantit que... De tots els estudis que els hem portat a l'Organització Mundial de la Salut, sembla que el que diu que el rebrot que sembla que hi haurà a la tardor serà un rebrot que no tindrà res a veure amb aquest ni serà sever. En fi, tant de bo sigui així. Mm. I això significa que fins a arribar a la tardor, abans ens puguem veure les cares, forasteros.
Això sí que serà un rebrot quan ens trobem.
Efectivament, efectivament. Moltes gràcies, Pilar, un petó molt fort. Gràcies, Màrius, gràcies, Alejandro, gràcies, Antonio. I moltes gràcies també. Ah, per cert, no, un moment, quieto, parao, que no te n'escapes. Antonio Baños.
Ep. Què mana?
Antonio Baños. Ara què?
Digue'm, sí.
L'Antoni Valls torna a ser candidat al secretariat de l'ANC.
Comor?
No, això ho hem viscut ja, Bastet,
fa, fa una estona l'Assemblea ha fet pública la llista de candidats que es votaran telemàticament del 10 al 13 de juny. I tot això després de l'enrenou d'aquelles últimes eleccions que el van desqualificar per ser tertulià. No sé si aquest cop anirà igual o no anirà igual. Però que sàpigues que torna a ser candidat al secretariat de l'ANC.
No, no, ho sé, però clar, jo ja jo no penso dir res ja amb tu, perquè portes males trugances, Bastet.
No diràs res d'això, per tant, això és veritat, eh?
No, sí, sí, home, sí, han sortit les llistes de, i soc, sí, sí, de candidat al secretariat nacional, sí, sí.
Bueno, però hi ets perquè tu has volgut.
Home, que sí, home, no, no estic en la casa.
Això com si s'hagués imprès per error,
encara,
no?
No, eh? No, 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 home, no, és que, escolta'm, en fi, a l'aviació la tercera se puede, vamos, a por ellos.
Tindràs els problemes aquells tan raros per tenir una tertúlia i aquestes coses...
Per cert, t'he de dir una cosa, Pilar, ha dit una frase que no, jo no l'he dit ella, a por ellos, ho dic, perquè si surt als diaris és cosa teva, a mi no em fotis gafe, sí. Que el problema és teu.
No, 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 sí, exacte, exacte, tens raó, Basté, tens raó, Basté. No, no. No, s'ha modificat, sí, s'ha modificat el reglament electoral i en principi per parlar en aquest moment no hauria de tindre cap problema, diguéssim, per presentar-me.
Ah, hombre, efectivament, ja era hora, com diu la Pilar. Repeteixo, gràcies a tots i a totes, gràcies i fins la setmana que ve. Una abraçada molt forta. Són les 11:05, la tertúlia dels dilluns aquí al Món RAC1 clàssic d'aquesta emissora i d'aquest programa.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa seonsiguis.com.